El lloc de la Terra Mitjana que menys ganes tenim de veure. És justament on ens dirigim. I no hi ha manera d'arribar-hi. Reconeguem-ho, senyor Frodo. Ens hem perdut. En Gandalf no voldria que anéssim per aquí.
Ell no volia que passessin moltes coses, Sam. Però han passat.
Comença La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
El viatge continua, i continua també la nostra celebració dels 25 anys de la trilogia del Senyor dels Anells. Avui a La finestra indiscreta tornem a la Terra Mitjana per continuar l'aventura en un viatge sonor molt especial. Ja vam analitzar la primera pel·lícula de la trilogia, La Germandat de l'Anell, un programa que podeu recuperar quan vulgueu a la plataforma 3CAT o al web de Catalunya Ràdio, i avui analitzarem la segona pel·lícula, Les dues torres, del principi al final. Un títol que no convencia en Tolkien, va ser una idea del seu editor, després ho explicarem, però que serveix per plantejar d'entrada una situació de doble amenaça. Per un costat, en Sauron, per l'altre, en Saruman, la torre de Barad-dûr a Mordor i la torre d'Orthanc a Isengard. L'ombra que projecten, cada cop més allargada, omple de desesperança els cors dels protagonistes de la història, que hauran de trobar llum en la foscor més absoluta i creure quan ja no hi ha motius per fer-ho. M'acompanyen per fer aquest viatge en Manu Yáñez i en Tarik Porter. Com esteu?
Bé, molt bé, a punt per seguir l'aventura.
I amb moltes ganes de reivindicar Les dues torres, eh?
Com a pel·lícula, eh? Molt bé. Doncs uniu-vos a nosaltres, estimats oients, perquè el camí continua i encara que sovint tinguem ganes de tornar enrere, avui descobrirem que els autèntics herois són els que continuen endavant fins i tot quan ja no hi ha motius per creure en un final feliç.
Marxeu, xiplets!
La pel·lícula comença amb un flashback, de fet, perquè veiem quan Gandalf va caure a Moria, però aquest cop, en comptes de quedar-nos amb la Germandat, que plora la seva mort, el seguim a ell en la caiguda a les profunditats.
Sí, tenim aquesta lluita entre Gandalf i el Balrog, un pur espectacle digital. Tot comença amb un pla molt, molt macro, molt general, que va des de l'exterior de les mines fins a l'interior, travessant la muntanya. I per mi aquesta escena tan, tan èpica, d'èpica desfermada, representa molt bé el que serà Les dues torres, no? Si la comunitat de l'Anell buscava aquest equilibri entre un cert intimisme analògic i un gran espectacle digital, penso que Les dues torres aposta ja directament pel gran espectacle, no? És l'estil, les possibilitats digitals es desfermen. I en aquest sentit penso que la paraula clau per pensar Les dues torres seria exuberància. Exuberància narrativa, exuberància plàstica, és tot gran espectacle, no?
I com d'increïble és, per cert, perquè primer veiem la caiguda, diguéssim, entre ells dos, caiem sí. Amb ells, i després hi ha un moment en què hi ha un plano general que veiem les profunditats de Moria i com cau, una línia que cau, clar. I que és d'una plasticitat, no? Anem del frec a frec,
clar.
Aquesta imatge que és bonica, malgrat el que estem veient, que és...
Tot aquest joc entre la perspectiva més macro, més general, i la perspectiva més micro, aquí podeu veure els gestos de Gandalf caient per aquell precipici a les profunditats. Tot aquest joc entre lo macro i lo micro segueix plenament. Ja el vam analitzar molt en detall
sí.
En el programa anterior
sí.
Sobre la comunitat de l'Anell. Però aquí jo tinc la impressió que el que abans perseguia potser més el matís, aquí ja persegueix més el gran espectacle. És veritat que tot segueix tenint una forta raó narrativa, però penso que l'espectacle és el que acaba quedant.
Jo crec que és bastant divertit i, de fet, fent aquest paral·lelisme, completament el que tu comentaves, Manu, entre la Germandat de l'Anell i les dues torres, la Germandat de l'Anell començava amb aquesta espècie de petit pròleg en el qual t'explicava una història amb certa parsimònia i aquí, en canvi, comencem en cinquena marxa i sí. Comença amb una intensitat màxima.
Sí, i a més és un inici inesperat, perquè, clar, és una escena que tu donaràs per fet, clar. Sent una continuació que continuaràs exactament en el punt en el que vas deixar la història. I en canvi aquí tirem enrere, veiem un punt de vista que no havíem vist, no sabem què en podem esperar exactament, perquè evidentment els lectors ja sabem que Gandalf sobreviu, però els no lectors potser no ho tenen clar, i aquest efecte sorpresa funciona molt bé.
Clar, i això que comentava el Tarik, aquest inici in media res, no? Ja endinsant-nos de ple en l'acció, en cinquena marxa, és una de les raons per les que a mi m'agrada tant Les dues torres. És una pel·lícula per la que sento debilitat, perquè per mi representa tota aquesta cara més excitant d'una narrativa que es va desplegant d'una manera espectacular i desfermada. Ara parlarem de la qüestió de la quantitat de trames en paral·lel que presenta la pel·lícula, i això m'encanta, i per mi això fa que sigui possible connectar Les dues torres amb algunes altres segones parts mítiques de trilogies, no? I penso sobretot en la primera gran trilogia de La Guerra de les Galàxies, de Star Wars, no? I aquest film emblemàtic que era L'Imperi Contraataca. Jo inevitablement, tot i que òbviament hi ha matisos i diferències, penso sempre o relaciono mentalment Les dues torres amb L'Imperi Contraataca.
Bueno, és que tenen elements en comú. Ja hi entrarem, però per començar, L'Imperi Contraataca és la victòria inicial de l'Imperi.
Clar.
I aquí a Les dues torres també estem veient, ara ho veurem, també la victòria com a mínim inicial del mal. A mi una de les coses que més m'interessa, que no vam comentar en l'especial que vam fer de la Germandat de l'Anell i que en aquesta escena concreta del Balrog caient em sembla molt important, és que la pel·lícula també es basa o té una influència molt gran de les adaptacions pictòriques prèvies del Senyor dels Anells. És a dir, aquí hi ha hagut uns il·lustradors, John Howe, Alan Lee, Ted Nasmith, que han il·lustrat, i molts altres evidentment, que havien il·lustrat prèviament El Senyor dels Anells, i al final, si tu com a lector o admirador del món de Tolkien vas al cinema i reconeixes la iconografia, també és perquè hi ha com un territori en comú creat per tota aquesta feina d'il·lustradors, que evidentment basats tots en la mateixa obra, no? Però s'ha arribat com a una imatge comuna de com ha de ser aquest espai o aquest altre, o aquell personatge, i en aquest cas concret de la caiguda en la lluita de Balrog, hi ha una il·lustració fantàstica de John Howe, que podeu cercar, que es veu és pràcticament el mateix, la mateixa composició i la mateixa posició dels dos personatges que veiem a la pel·lícula.
Que jo no coneixia aquesta estampa que comentes, però crec que una de les grans virtuts de Peter Jackson a l'hora d'adaptar aquesta trilogia, diguem, aquesta novel·la, és que no és gens presumptuós, és a dir, que respecta molt tota la iconografia prèvia i l'estima, i jo crec que això és exactament el que estàs dient, és veure reflexat tot el que s'havia fet fins aleshores i portar-ho a una potència molt més elevada, inclús.
Té molt de sentit això que deia Tarik, perquè de fet Tolkien ja havia concebut la seva obra com una obra on s'hi podia sumar la veu i la feina d'altres artistes. Per tant, jo imagino, tot i que hi ha moltes diferències, que Tolkien estaria content amb la trilogia del Senyor dels Anells. Ara entrarem en aquestes diferències, perquè són especialment notòries,
sí,
a Les dues torres. Després d'aquest pròleg comença realment la pel·lícula, que té una estructura que és molt diferent del llibre. Per mi és una mica problemàtica com a lector, diguéssim, perquè clar, el llibre es divideix en dues parts, que són el llibre 3 i el 4, perquè recordem que Tolkien volia publicar el volum sencer i que aquesta divisió en tres volums va ser gairebé imposada pel seu editor, el mateix senyor que va decidir que el títol del segon volum seria Les dues torres. Yeah. És que a Tolkien li agradaven més títols molt menys atractius. No era un gran titulador. Li agradaven títols tipus L'anell va a l'est, no? Tipus de...
més explicatius.
Sí, el tema màrqueting no el dominava tant.
Aleshores, a la primera part de Les dues torres, anem a dir-li així, seguim només a Aragorn i companyia. Per tant, durant tota la primera part, com a lector, no sabem res de Frodo i Sam. Sabem el mateix que Aragorn i Legolas i Gimli. Per tant, no sabem si tot el que estan fent és realment útil, perquè en realitat tot depèn de la destrucció de l'anell, al final. Aleshores, si tu estàs fent una sèrie de coses, però no saps on és Frodo, què està passant amb l'anell, no? Nosaltres a la pel·lícula, evidentment, sabem que Aragorn i companyia no tenen ni idea, però com a espectadors sí que estem veient on són Frodo i Sam. I al final aquesta és una pel·lícula que, per mi, ara hi entrarem, però per mi el tema central de la pel·lícula és l'esperança, quan no hi pot haver esperança, i com a lector el fet de seguir una aventura amb Aragorn, Gimli, Legolas, i no saber si el principal motiu d'esperança està progressant o no, és un efecte molt potent. I penso que la decisió que es va prendre en una pel·lícula, que evidentment es podria haver fet doncs meitat de la pel·lícula com el llibre, no? Meitat de la pel·lícula per un grup, diguem-ne, i l'altra meitat per l'altra, la decisió que es va prendre d'anar intercalant les dues històries, bueno, sempre m'ha deixat el dubte de si la va afavorir o al contrari.
Jo tinc una opinió sobre això. Crec que tens tota la raó, que el fet d'eliminar aquest component de suspens que venia en la novel·la, no? De no saber què estava passant amb Frodo i Sam, generava això, aquest element de suspens, d'expectativa, llegint la novel·la. Però sincerament crec que la pel·lícula li ve millor, sobretot si tenim en ment aquesta qüestió de l'exuberància narrativa i l'excitació per veure com s'amunteguen les diferents accions i com es va perfilant aquest concepte que planteja Toni de l'esperança des d'una perspectiva molt col·lectiva, molt coral. A mi em sembla que funciona molt bé a la pel·lícula, és la meva opinió.
A mi sí que em genera molta intriga, diguéssim, saber com seria una pel·lícula, perquè estaves parlant, Toni, de com l'editor d'alguna manera va condicionar doncs, la publicació d'aquesta novel·la, i també és bastant intrigant o també és curiós, o seria curiós saber com els productors van condicionar aquesta entrega d'aquesta pel·lícula, no? I probablement si fos, depengués una mica més exclusivament de Peter Jackson, potser aquesta estructura seria una mica diferent o potser més fidel a l'original.
Jo només introduiré un matís. Imagineu això que esteu plantejant, que la pel·lícula també hagués estat construïda en dos blocs. Imagineu haver d'esperar més d'una hora a l'aparició de Gollum. Ja parlarem de Gollum, però jo crec que la pel·lícula no hagués fluït i no hagués generat la fascinació que ens genera si hagués estat d'aquesta altra manera, no? Compartida en dues parts.
A mi sempre ens quedarà el dubte sobre això. A més, deies que possiblement els productors van influir, segur que sí, però hi ha un altre element que influeix a la pel·lícula, que és la primera pel·lícula. Perquè si ens fixem en l'estructura del llibre amb les pel·lícules i comparem, ja la primera pel·lícula apareix la mort de Boromir, que en realitat pertany al segon llibre. Vull dir que, per tant, ja es va prendre una decisió ja a la primera pel·lícula que ja et condicionava en certa manera l'estructura de la segona. Però per mi un altre element important a tenir en compte abans d'entrar en matèria, és que la pel·lícula penso que està pensada perquè la batalla a la Gorja d'en Helm sigui el clímax de la pel·lícula. Això condueix el Peter Jackson a deixar moltes coses de la part final del llibre per la tercera pel·lícula, que els que hagin llegit el llibre saben perfectament que al final del llibre quart o al final de les dues torres no acaba just després de la batalla de la Gorja de Helm. Aleshores, jo entenc la importància que li vol donar la batalla, però crec també que la sensació que produeix és que és tot com un pròleg o que una preparació per arribar a aquell gran moment.
Sí, sí.
En qualsevol cas funciona molt bé, perquè realment l'última hora, que és tota aquesta seqüència tan llarga, és increïble.
És pura èpica. Això és innegable, totalment.
Pura espectacle. Per mi té una lògica interna forta. I també, si venim del que vam considerar que era un tema central de la primera pel·lícula, que era la relació entre l'individu i el col·lectiu, la comunitat, penso que també té una lògica forta el fet que aquesta segona part no perdi de vista aquesta empresa o aquest objectiu col·lectiu.
Sí, no, jo aquí discrepo una miqueta, perquè de fet una també de les coses interessants de la primera part és que d'alguna manera respecta bastant el punt de vista o l'epicentre de la història, i aquí precisament si juguéssim una mica més amb els punts de vista i les sensacions de cada personatge probablement també mantindríem molta més estona aquest misteri de què ha passat amb aquests personatges dels quals els personatges que nosaltres estem seguint en aquest moment no saben res, i aleshores aquest, jo crec que aquesta impaciència es podria transmetre molt millor si es fos una mica més tapat o una mica més tard que es descobrís que Sam i Frodo i companyia segueixen la seva aventura.
En tot cas, la pel·lícula comença amb Frodo i Sam perduts, estan intentant trobar el camí cap a Mordor, estan perduts i és un moment difícil per ells, i mira, volia rescatar només una escena que sembla molt, que sembla menor, en realitat, però que em fa pensar justament en el que vol dir estar perdut, buscant alguna cosa que no saps ben bé on és, estar desorientat, estar desesperat. Això en què es tradueix? Doncs en una escena com aquesta.
Què ens queda de menjar?
No ho sé, aviam. Oh, sí, que bé. Pa de lembes. I aquí? Més pa de lembes. No m'agrada el menjar foraster, però aquest pa èlfic és bo.
No hi ha res que pugui enfosquir el teu ànim, oi?
Clar, en aquesta escena mi em fa pensar, perquè ho sabem, que Tolkien va lluitar a la Primera Guerra Mundial, no? Aleshores, aquesta escena d'estar lluny de casa, en un lloc inhòspit, no tenir menjar, trobar que el menjar foraster no és com el teu, com és el de casa, clar, no? I Sam, que representa tant aquests companys que Tolkien es va trobar en aquest camí, doncs és una escena que és menor, però trobo bonica.
Sempre és bon moment per recordar Sam el Golafre, no? Sempre m'identifico molt. Sempre a pel·lícules o a novel·les, quan hi ha grans aventures, sempre penso, no tenen gana els personatges? Sam ho representa perfectament.
Però aviat s'introdueix el personatge de Gollum, que recordem, i ho vam comentar ja quan vam parlar sobre la Germandat de l'Anell, recordem que fins ara només se l'havíem intuït, no? Se l'havia vist de forma fragmentària, i ara de cop i volta una nit els ataca.
Petits i repugnants. Volem saber on és. Volem saber on és. Nos el van robar. És mon tresor. Maleïts siguen, els odiem. És nostre, nostre, i el volem.
Aquesta primera aparició de Gollum és molt espectacular, sobretot, que és una cosa que hem de comentar, per una qüestió purament visual, no?
Clar, què dir de Gollum? Podríem dir, per exemple, que és la primera gran criatura digital de la història del cinema, no? Després, per cert, de l'estrepitós fracàs del personatge de Jar Jar Binks a Star Wars,
sí,
episodi 1.
Comparant amb Star Wars.
L'amenaça
fantasma. Bueno.
Ui! Aquí surt reivindicació.
T'estic defensant Jar Jar Binks, va.
Jo crec, o sigui, potser és una qüestió del
tèric
petitet, però jo li vaig agafar carinyo.
El tèric petitet hi va creure, no?
Molt bé, però bueno, la majoria de fans de Star Wars, la crítica va denostar, no? El pobre Jar Jar Binks, i ha quedat Gollum com la primera gran criatura digital, el primer personatge digital plenament integrat en un entorn realista a través de dues tecnologies, s'ha de dir. La primera és la captura de moviment, però també la captura de performance, no? Sobretot cal destacar, crec, el geni espectacular d'Andy Serkis, que jo crec que, a més, després conqueriria cotes encara més elevades de geni gestual, com el César de la nova saga del Planeta dels Simis, però crec que va fer quelcom sublim en la pell de Gollum. També penso que seria interessant fer una mica aquí d'arqueologia fílmica, i podem recordar, per exemple, quin va ser el primer personatge digital inclòs en una pel·lícula. En aquell cas, no per captura de moviment, però sí, fet digitalment, que va ser el cavaller de vitralls del jove Sherlock Holmes. Pel·lícula mítica,
sí,
de 1985.
Sí, el recordo perfectament, aquest cavaller.
I que vam parlar al programa.
En vam parlar fa molt poc. Sí.
Després van venir altres personatges també molt mítics. A mi em va impactar, per exemple, moltíssim el T-1000 de Terminator 2, però penso que cap d'aquests personatges es pot comparar amb la complexitat, amb la riquesa gestual i amb la profunditat i complexitat psicològica de Gollum.
Clar, és que Gollum sempre, a mi m'ha fet sempre la impressió que la tecnologia està al servei de la interpretació.
Cert.
Cosa que en altres casos de previs i posteriors de personatges digitals això no acaba de ser així, no?
Clar, en funció de... O sigui, la tecnologia serveix per la interpretació i la interpretació serveix per la narrativa, no? Perquè aquí realment ja en parlarem de la dualitat psicològica del personatge de Gollum, que és essencial i crec que està molt ben treballada gràcies a la singularitat i estranyesa d'aquesta criatura digital, no?
Clar, de moment Gollum és una criatura que ha aparegut, ha atacat els nostres herois, sabem per què ho fa perquè vol l'anell i per tant, inicialment és un personatge sinistre.
Lliguem-lo i deixem-lo aquí.
No! Això nos mataria! Nos mataria!
No et mereixes res més!
Potser sí que es mereix la mort. Però ara que el veig, em fa llàstima.
Clar, aquí ressonen les paraules de Gandalf, recordeu, a Moria, de no t'apressis a jutjar i a desitjar la mort perquè no pots donar la vida, no? I en aquest que van ressonar més en Frodo en un altre moment de la Germandat de l'Anell, i aquí Frodo recupera aquesta idea, té el dubte, potser sí que mereix morir, però Frodo sap veure que Gollum és un personatge tràgic.
Clar.
En canvi, en Sam no ho sap veure. I aquí ja és quan comença la divisió o el distanciament entre els dos.
Clar, i abans parlàvem de la rellevància del disseny del personatge de Gollum i la seva fisicitat, i per exemple, el fet de que sigui tan esquifit, que sigui com una versió reduïda d'una figura humana o d'un hobbit, permet, jo crec, que sorgeixi un element clau, que és la compassió. La compassió que en aquest moment sent Frodo, jo no sé si és pel fet de que és impossible no pensar en tot l'arc narratiu de la trilogia, però vull pensar que la primera vegada que vaig veure Gollum també vaig sentir, no?, aquesta compassió, perquè hi ha un punt de fragilitat que inspira, malgrat que és una criatura sinistra, una certa tendresa, no?, quan veus a Gollum.
Sí, és veritat. I jo, tornant a la part més física, com es representa a Gollum, penso, ara reveient la pel·lícula, penso que encara es manté prou vigent i que encara, diguéssim, parlant col·loquialment, cola molt. També em pregunto, a vegades, perquè aquestes preguntes que ens fem una mica a posteriori, com seria si algú amb un físic que pogués acostar-se mínimament a Gollum ho hagués interpretat, perquè també hi ha un punt en aquesta diguem, element sinistre que si s'endinsés encara més en una qüestió purament, diguem, física i no tan digital, probablement encara seria molt més punyent, trobo.
Ja, però és veritat que els moviments de Gollum jo crec que serien molt difícils de recrear literalment si només l'interpretés un actor, no? És veritat, és una bona pregunta, com ha envellit el personatge de Gollum en termes de credibilitat, no? Jo penso que segueix funcionant. És veritat que el compares, per exemple, amb el personatge de César de la nova trilogia del Planeta dels Simis, i jo crec que César, aquesta futura creació d'Andy Serkis, era
la més brillant. La tecnologia ha millorat, això és evident.
Però... Tot i així, o sigui, d'alguna manera segueix generant aquesta espècie de compassió, segueix generant una sensació que transmet una qüestió molt humana, al final, vull dir que es manté molt bé.
Exacte, si aquesta compassió que estàvem mencionant, jo crec que es produeix en part per la gestualitat que estem veient en pantalla, que com deia el Manu, doncs remet, t'està transmetent molta vulnerabilitat, i en part perquè, bé, això depèn una mica de si recordes ben bé qui era Gollum, com Gollum ha arribat a ser Gollum, o fins i tot si ets l'actor dels llibres, no? Però si tens present que la seva història és una història trista, doncs t'és molt més fàcil connectar amb en Frodo. En Frodo, i ja ho anirem veient, el que li passa és que es veu a si mateix,
clar,
en Gollum, i aleshores ell està veient la seva pròpia història també com una història que pot acabar així i que a més no deixa de ser una tragèdia.
És com un mirall per ell.
I aleshores per això li desperta, en el fons és una compassió cap a si mateix, no?
Totalment. S'autocompadeix. I no només compassió, sinó també, i això és una cosa que nosaltres com a espectadors sentim, esperança, perquè tota l'estona estàs esperant que Gollum deixi de ser un ésser vil o un ésser malèfic, diguéssim, i es converteixi de nou en un ésser bo.
I Va, recuperem ara l'heroisme, tornem a Aragorn, Legolas i Gimli, que estan cercant els hòbits, i té totes aquestes seqüències, que ja comencem a estar una mica habituats en aquest punt de les dues torres, de veure
sí, corrent,
aquests
corrent.
Tres corrent pels paisatges espectaculars de la Terra Mitjana.
Però és de les meves favorites, tots aquests plans aeris amb ells tres corrents, que saps que Gimli no és l'actor que fa de Gimli, no? Perquè realment és una persona molt baixeta, però m'encanten aquests plans, i tinc aquesta debilitat per veure personatges corrents. El meu fanatisme per Tom Cruise, òbviament, respon a aquesta fascinació, no?
Però sempre estàs patint perquè Gimli es queda enrere però el següent pla torna a estar ja avançant.
Sí, ja en parlarem del tractament de Gimli, que és de les coses que no m'agraden gens de les dues torres. En tot cas, en aquest moment hi ha aquesta persecució, veiem també a Merry Pippin, que estan en mans dels orcs, i aleshores anem a Isengard, on trobem a Saruman, que introdueix el tema de la segona pel·lícula, que és com tenir esperança quan no tenim motius per fer-ho, perquè la victòria del mal està assegurada.
El món canvia. Qui té la força ara per enfrontar-se als exèrcits d'Isengard i de Mordor? Per enfrontar-se al poder de Sauron i Saruman? I a la unió de les dues torres? Junts, mi senyor Sauron, dominarem la Terra Mitjana.
Clar, la unió de les dues torres, que mencionàvem que és el títol, és un títol molt adequat, en realitat, perquè simbolitza la victòria segura del costat fosc. A partir d'aquí, tot és una gran derrota. És a dir, Frodo cada cop té menys forces, els aliats cada cop estan més desunits i, per tant, més desprotegits, i la desesperança envaeix els homes i els elves i absolutament tots els personatges, especialment el rei Theoden, després hi anirem, però també en Frodo, a tothom, la desesperança es va menjant a tothom. La foscor és aquest element que aquí anuncia foscor, que emergeix, no? D'alguna manera emergeix d'aquestes dues torres, ho va envoltant tot a mesura que avança la pel·lícula. Hi ha també una associació que a mi em sembla molt interessant entre la foscor i el progrés, perquè al final les màquines de Saruman, que això ho veiem també a la Germandat de l'Anell, com ell fa servir màquines per tallar els arbres, crea armes de destrucció, cosa que això també ho hem de connectar amb les vivències de Tolkien a la Primera Guerra Mundial, on va veure armament nou, armes noves, que va considerar, lògicament, que era una cosa horrorosa, no? Clar, és que literalment Saruman el que fa és arrasar boscos. I el que Sam i Frodo tenen com el més bonic del món, que ja havíem mencionat, que és la natura, el món de la comarca, és el que el progrés s'emportarà per davant. Per tant, estem també davant d'una metàfora sobre com el progrés, la tecnologia, la industrialització, en el fons el que fa és devorar i destruir allò que més estimem.
Sí, de fet, crec que menciona el concepte nou ordre, que ja té molt a veure amb tot aquest nou paradigma que és aquesta industrialització, en aquest cas.
Clar, sobre aquesta qüestió jo també m'agradaria posar el focus en el discurs de Saruman i com en aquest moment del discurs podem percebre tota la majestuositat actoral d'una de les figures essencials actorals de la història del cinema, que és Christopher Lee, conegut per la seva encarnació, sobretot, de Dràcula a 7 pel·lícules de la companyia Hammer. Però també cal destacar, per exemple, que ell va ser una figura prominent a, per mi, les que van ser les dues millors pel·lícules de Pere Portabella, un dels grans cineastes català de la història, gran cineasta experimental. Em refereixo a Cua de Cuc Vampir, pel·lícula molt experimental de 1971, una espècie de making of que es convertia en una reflexió sobre els mecanismes del cinema, i després Umbracle de 1972, on hi havia algunes metàfores també sobre l'opressió franquista, no? I la tirania del govern de Franco. Per tant, veiem aquí aquesta relació inevitable entre Christopher Lee i el mal.
Sí,
no?
Podem fer aquesta connexió Christopher Lee, Franco,
sí.
és una Hitler, és una comparació que Tolkien es l'hauria tombat, no li hauria agradat gens ni mica, perquè no li agradaven aquestes lectures tan directes.
En qualsevol cas, em sembla molt divertit que estiguem parlant de Pere Portavella, parlant de,
en aquest context,
del Senyor dels Anells. Sí.
No, però hi ha l'encaix i, evidentment, Saruman, per cert, Christopher Lee, que era el més devot de l'obra de Tolkien de tots els actors del Senyor dels Anells, interpretant a Saruman, fa un paperàs i aquests discursos que fa des de dalt de tot de la Torre d'Isengard són increïbles. La nova pel·lícula també introdueix nous escenaris, perquè Saruman ja ha començat la guerra amb l'objectiu de conquerir Rohan, i veiem escenes de destrucció i de nens que es veuen obligats a fugir.
Eothyn! Eothyn! Emporta't la teva germana! Curareu més si només sou dos!
El pare diu que l'Eothyn no pot muntar el Garus! És massa gros per ell!
Escolta'm, heu d'anar a Edoras i donar el crit d'alarma! M'has entès bé?
Sí, mare!
No me'n vull anar! No me'n vull anar, mare!
Freda! Us vindré a buscar allà!
Aquests dos germans, que inicialment sembla que seran uns personatges que veurem només un moment, no? En aquest moment d'atac en un poble, seran una presència que anirem veient durant tota la pel·lícula. I a mi això em sembla molt interessant perquè, clar, és una pel·lícula que vol parlar de la guerra, però encara que es tracti de fantasia heroica, no se li deia en cap moment les conseqüències de la guerra. Aleshores, aquests nens són obligats a créixer massa de pressa, no? Aleshores, els anem veient en diferents moments, arriben, diria, fins a la batalla de la Gorja d'en Helm, on també hi ha unes quantes imatges de nens, joves, gent que no hauria d'estar allà, no? Em sembla que és molt intel·ligent jugar aquests nens d'aquesta manera, no com a fil conductor, però com a personatges recurrents, perquè encaixen molt amb com Tolkien veia la guerra, que com hem dit és un tema molt important per ell. Per tant, això em sembla que està treballat d'una manera molt sensible.
Clar, i quan parlem de la universalitat, de la força aquesta universal del relat de Tolkien i d'aquestes pel·lícules, aquest moment i el tractament de la infantesa em sembla essencial, no? Si mirem el món contemporani, també el que està passant en algunes fronteres del planeta i el que s'està fent amb alguns nens en aquestes fronteres, i penso sobretot en la frontera entre Estats Units i Mèxic, fa...
O casa.
Sí, realment et fa sentir una certa indignació, no? Que també passa quan veus les dues torres.
Pràcticament seguim aquests dos nens fins que arribem a Edoras. Ens assabentem que el rei ha perdut el seu fill, assassinat pels orcs, però quan li comuniquen la notícia al seu pare, aquest amb prou feines reacciona. Aquí és quan s'introdueix un dels personatges més repugnants del Senyor dels Anells, que és en Grima, llengua de serp.
L'han emboscat, un grup d'orcs. Si no defensem la Terra, en Saruman ens la prendrà a la força.
Això és mentida. Saruman el Blanc ha estat sempre el nostre gran amic i aliat.
Els orcs es mouen lliurement per les nostres terres. Sense oposició, a mansalva, matant a tort i a dret.
Grima.
Uns orcs que duen la mà blanca d'en Saruman.
Què en traieu d'atormentar problemes una ment ja atormentada? No us adoneu que el vostre oncle ja està cansat de tant malcontentament i bel·licositat?
Fantàstic. Pep Anton Muñoz, doblant Grima, llengua de serp. Fantàstic doblatge, ja ho vam comentar amb la germana de l'Anell, que continua sent un doblatge fantàstic en català, i un personatge fascinant per molt, o a causa de que sigui un manipulador capaç de doblegar la voluntat dels altres amb la paraula. Hi ha una altra escena també amb Eowyn, on ella li diu és que la teva llengua és un verí, no? I és molt interessant aquest personatge perquè hi ha altres personatges que aconsegueixen doblegar la voluntat dels altres amb la màgia, no? amb el poder de l'anell, no? Hi ha un poder de corrompre els altres que és un poder màgic, però Grima no és un poder màgic, és el poder de la paraula, de la persuasió, de l'engany i de manipulació. La
manipulació maquiavèlica. No?
Sí. Jo crec que aquest moment, aquesta presentació d'aquest personatge és un dels grans moments en els quals veiem la capacitat i la posada en escena que té Peter Jackson. Veiem la sala on està el rei Theoden i arriben i veiem un pla picat en el qual només hi ha mitja sala en la qual veiem com el clar obscur, i a l'altra veiem com un bust d'un cavall que com un rostre que té dues cares, no? Una cara il·luminada i una cara fosca. Aquesta manera com de representar tota la situació a través d'un sol pla i d'un picat que ja genera com una certa estranyesa, crec que és una manera molt intel·ligent d'introduir-nos en aquest espai i en aquesta situació d'un personatge que està absolutament imbuït per el mal. Aquest moment de... Això és mentida, no? que comença Grima, crec que és un moment molt, molt il·lustratiu, amb molt pocs elements aconsegueix il·lustrar tota una situació i un personatge que és dels més anguniosos de la pel·lícula.
Sí, la capacitat de síntesi, que ja vam dir que era un dels punts forts de Peter Jackson, aquí en un moment t'han plantat tota la situació, has entès perfectament què li està passant a Theoden i entens perfectament quina mena d'individu és Grima, llengua de serp. Després d'aquesta introducció ens retrobem amb Merry i Pippin que escapen dels orcs i sentint-se en el bosc de Fangorn. Aragorn, Legolas i Gimli, que els estaven buscant, que pel mig s'han trobat amb els Rohirrim, els segueixen la pista, endinsant-se també al bosc de Faragorn, on evidentment acaben apareixent els Ents.
Parla, Merry! L'arbre parla!
No ho sóc pas, un arbre. Sóc un Ennio.
Un pastor d'arbres. Un pastor del bosc. No li diguis res. No el facis parlar.
Bàrbar Brat m'anomenen.
I a favor de qui esteu?
A favor de qui? No estic a favor de ningú, perquè ningú no està a favor meu, orc menut. Ningú no es preocupa dels boscos avui dia.
Coneixem en Bàrbar Brat un ent, és a dir, un pastor d'arbres, se'l troben en Merry i en Pippin. Genera una mica de debat el tema dels ents.
Sí.
Jo diria que tant a la pel·lícula com als llibres. Són personatges molt estimats.
Sí.
Però recordeu que vam dir a la Germandat de l'Anell que hi ha un moment que a l'inici de la Germandat de l'Anell on la història que es planteja és una aventura que és bastant propera al que podria ser el Hobbit, i que hi ha un moment que aquesta aventura, diguéssim, dirigida en públic no tan adult, es va convertint en una altra cosa que passa a ser una cosa molt més perillosa i molt més inquietant. Clar, els Ents són personatges que a més estan bàsicament en la trama de Merry i Pippin, que per mi pertanyen més a aquest món que no pas al món que s'està desenvolupant en paral·lel de les dues torres. Hi ha com la voluntat aquí, ja no de la pel·lícula, sinó de Tolkien, de mantenir les dues coses. Així com semblava que en el primer llibre havia anat renunciant, diguéssim, a l'aventura Hobbit d'esperit aventurer, alegre, doncs aquí sembla que vol conduir-les en paral·lel, i clar, de vegades hi ha aquest canvi de to, doncs de vegades ja provoca una fricció.
Sí.
Que no sempre és ben rebuda, depèn de per qui.
Estic d'acord que hi ha aquesta fricció, i de fet podem recordar que a la primera part Jackson decideix eliminar el personatge de Tom Bombadil.
Exacte.
Que segurament també pertanyia més a aquella mirada més naïf.
Especulant molt, et diré que si hagués pogut, Jackson potser també s'hauria carregat els Ents seguint la mateixa lògica. El que passa és que no pots treure els Ents d'aquesta història. Ja hi ha un lloc on els treu, després us explicaré. Però no els pot treure del tot.
Clar, en tot cas, jo vull reivindicar la figura dels Ents també a la pel·lícula, perquè malgrat que potser no han envellit del tot bé, sobretot la seva vessant digital, a mi m'agraden justament per la combinació, d'una banda, d'un element d'artesania analògica, sobretot en els primers plans, quan veus a Merry Pippin pujat a l'Ent detectes que allò és físic, és real, i després, en els plans més generals, sí que veus una mica de parafernàlia digital. I crec que Jackson va saber trobar aquest equilibri, no? Pots veure una part on el Barber Brat està construït físicament i d'altres on tot és digital.
No, i que al final, abans parlàvem de la metàfora de la industrialització i de l'esperit ambientalista que tenia Tolkien, i al final no hi ha cap personatge que ho exemplifiqui millor i, sí, i de forma més directa que aquest concepte de l'arbre que es rebota perquè les màquines s'estan carregant la seva llar. Per tant, és un personatge que és molt intrínsec dels valors que vol transmetre Tolkien i fa molt mal d'arrencar de la història. Mentrestant, com que anem d'un lloc a l'altre, doncs en Gollum ha conduït en Frodo i en Sam als Aiguamolls dels Morts, que és un lloc molt sinistre i que porta en aquest... Ara que dèiem aquesta... que hi ha un conflicte, segons com, entre els tons, hem passat dels Ents a un escenari que és més propi del gènere del terror.
Sí. De fet, a mi, o sigui, hi ha una cosa de totes aquestes trames paral·leles que crec que, en realitat, i al principi ho comentàvem, aquesta estructura que potser Peter Jackson reconfigurava en aquesta pel·lícula, però aquest contrast entre la història de Merry Pippin i els Ents i la resta d'aventures que són més sinistres o més transcendents d'alguna manera, crec que està ben jugat i de fet és una manera de fer contrapès. Aquí, clar, ens endinsem en un pantà que és, com deies, no? És un escenari que crec que el que transmet és un terror quan veiem totes les basses, diguem, tots els pantans plens de morts a sota. Jo crec que es transmet molt bé i de nou remet al passat de Peter Jackson com a gran director de cinema de terror, i allà quan Frodo d'alguna manera es llença o s'endinsa, diguem, en el pantà on hi ha els morts, les imatges que veiem allà són clarament de cinema de terror i personalment, evidentment, m'encanta.
Gollum treu a Frodo de les profunditats dels Aiguamolls, per tant el salva, per tant es guanya la confiança, arriba la nit i Frodo va evolucionant en la seva atracció cap a l'anell, no? Necessita tenir-lo cada vegada més a prop, i a Gollum li passa el mateix, connecten tots dos i aleshores Frodo s'hi apropa.
No havies estat gaire diferent d'un hobbit fa anys, oi que no? Smígol?
Quin nom heu dit?
Era el teu nom abans, oi que sí? Fa molt, molt temps.
El meu nom...
La connexió entre els dos trobo que està molt ben trobada, perquè Frodo, mentre dorm, acaricia l'anell i a uns quants metres de distància Gollum, també en una posició similar, sense tenir anell, també sembla que estigui acariciant l'anell, no? I aquesta trobada visual entre els dos que els connecta tant, que es tradueix després en aquesta aproximació de Frodo, que realment ell ja està veient un hobbit, no està veient un monstre, és molt interessant. I també és molt interessant, que això evidentment ve dels llibres, la recuperació del nom real de Gollum, no? En el moment en el que Frodo comença a dir-li pel seu nom hobbit, hi ha com alguna cosa que canvia dins de Gollum.
Sí, la dualitat de Gollum es va fent més evident, i aquesta com batalla interior del personatge, que serà essencial en el que queda de relat, aflora la superfície.
I de nou al bosc de Fangorn, Aragorn i companyia buscant en Merry i en Pippin, que ja hem vist que estaven amb els Ents, però que troben és una figura que podria ser en Saruman.
Aneu a l'encalç de dos joves hobbits.
On són?
Van passar per aquest indret abans d'ahir. Van topar amb algú que no esperaven. Us reconforta això?
Qui sou? Mostreu-vos!
impossible. Vau caure.
Hi ha una intenció molt clara d'enganyar l'espectador aquí, fins i tot amb la veu. Us funciona?
A mi em funciona molt. A mi em va funcionar molt. Bueno, clar, quan la vaig veure per primera vegada.
Primera vegada, clar.
Em va funcionar molt. Primer, per, gràcies en part a la partitura de nou de Howard Shore, que és magistral a tot moment, però aquí enfatitza molt aquesta sensació, primer com d'amenaça, no? I després quan ja es revela de lleujament i de sorpresa grata, en aquest cas, no? A més, Peter Jackson fa una cosa que és molt intel·ligent i que dialoga molt amb la germandat de l'anell i el moment en què Gandalf, entre cometes, mor, no? Que és aquest moment en el qual, quan constatem que està morint, se centra en primers plans en els personatges que formen la germandat i que estan veient aquell moment tràgic, no? I aquí torna a passar el mateix, però de l'altra banda, és a dir, tornem a recuperar a través de les imatges i a través dels primers plans i dels rostres d'aquests personatges una emoció que és just al contrari, que és de sobte aquesta sorpresa meravellosa d'estar retrobant amb un amic que pensaves que havies perdut, no? Jo crec que aquest moment de més d'uns 40 segons més o menys de suspens que genera Peter Jackson és fantàstic i funciona molt bé, i a més dialoga molt bé.
Gandalf.
Gandalf?
Sí.
Era així com em deien. Gandalf el Gris. Era el meu nom. Gandalf. Sóc Gandalf el Blanc. I torno amb vosaltres, ara que canvia la marea.
Clar, la resurrecció de Gandalf és un dels grans moments del llibre, és un dels grans moments de la pel·lícula, perquè és un personatge molt important. Ja vam explicar que era el far que ens guiava els personatges i ens guiava a nosaltres. L'havíem perdut i recuperar-lo, clar, és un moment magnífic, tot i que he de dir que molt posteriorment hi ha hagut qui ha criticat la decisió de Tolkien de ressuscitar Gandalf. George R. R. Martin, ni més ni menys, ha dit que va ser un gran error i que...
Wow.
És consistent amb la mena de...
Sí.
Sí, amb el funcionament de Martin és consistent.
Sí.
Però Tolkien no ho faria mai, això. Sí.
Clar.
Ara, entenent bé com funciona, no? Sí. No ens deixaria mai així.
A més, penso que és interessantíssim perquè en aquesta reaparició diria que Gandalf deixa de ser aquesta figura propera i entranyable que sobretot vam veure a la primera part de la trilogia i esdevé un ésser gairebé mític, no? A mi, de fet, m'interessa molt que, per explicar com va sobreviure Gandalf en la lluita contra el Balrog, Peter Jackson fa que la càmera s'endinsi en la ment del mag, no? Així és com s'introdueix el flashback que ens explica com va acabar aquella lluita. I en termes estètics, no? I d'estètica digital, aquest moviment d'una càmera penetrant en el cervell o en la ment d'un personatge em sembla paradigmàtic d'aquest nou paradigma digital.
A tot això, abans ja ens han ensenyat Edoras, però ara és quan hi arriben els nostres herois. Que fantàstica peça, per cert, de Howard Shore. Jo diria que és el meu tema preferit, és aquest, de tota la segona pel·lícula de Les dues torres. A més, és un leitmotiv que es va repetint, que es barreja amb el tema de la Eowyn, es barreja de vegades amb el tema del Theoden. Trobo que està molt, molt, molt ben fet.
Tota aquesta part que s'acosten al regne de Rohan, té tota una dimensió simbòlica que crec que és interessant i que Peter Jackson explota bé, no? Estàvem parlant del bust del cavall quan veiem Grima per primera vegada, estan parlant dels nens aquests que fugen i que a poc es van reapareixent al llarg de la trama, i aquí hi ha tot un joc d'idees audiovisuals que juguen molt bé i també ajuden a situar molt bé quina és la situació d'aquest regne, no? Veiem primer a Grim acostant-se a Eowyn, intentant seduir-la o intentant fer-la seva, diguéssim, i ella, que passa d'aquesta foscor dins del palau, surt a fora, on hi ha llum, i veu aquests tres guerrers acostant-se. Aleshores, alça la vista, mira el cel, i la bandera del regne vola de sobte i va a parar als peus d'Aragorn, que està a punt d'entrar. Tota aquesta relació d'idees audiovisuals, tot i que no sigui especialment brillant, diguéssim, però jo crec que és molt descriptiva i molt interessant, i parla molt del llenguatge no verbal que fa servir Peter Jackson al llarg d'aquesta trama, i especialment en aquestes seqüències del regne de Rohan.
Doncs quan arriben, el que queda claríssim és que qui mana aquí és el nostre amic Grima Llengua de Serp.
Enhora, Tordana ha decidit fer acte de presència aquest encantador. Les pèl·lus anomeno. Moles noves són mal acollides.
Silenci! Mantén la llengua bífida darrere les dents. No he travessat foc i mort per suportar les paraules falses d'un cuc estúpid.
La vara. Us he dit que no deixéssiu entrar el màgic amb la vara!
Clar, d'aquesta escena, el que és molt recordat i molt espectacular en el seu moment és la transformació de Théoden, no? Que el veiem molt envellit, que això és una representació més de la pel·lícula que dels llibres, i aleshores quan Gandalf fa la seva feina, Gandalf el Blanc, el veiem rejuvenir, no? Com han envellit, pagui la redundància, aquests efectes visuals?
A mi em segueix resultant impactant, i a més, fins i tot en el seu moment, em feia preguntar si realment era el mateix actor o no. És a dir, aquí jo crec que hi ha una feina, evidentment, com comentàvem abans amb Gollum i tot això, que els efectes digitals, evidentment, a poc se'ls va notant al pas del temps, però segurament és tan impactant o tan, diguem, també il·lustratiu aquest moment que a mi em segueix funcionant molt bé.
A mi també, fins i tot em remet a una certa idea de cine analògic, de maquillatge més que de trucatge, sí. Però bueno, funciona molt, molt bé.
Doncs amb aquesta escena alliberem el personatge de Théoden, que tindrà un paper molt important ara en el tram final de la pel·lícula, però ara tornem a Frodo i Sam, que és aquesta trama que estem mantenint amb aquesta tensió creixent, que a poc es va destapant entre tots dos el motiu del perquè de la tensió.
Tu, pudaner, no t'allunyis gaire!
Per què ho fas, això?
El què?
Tractar-lo malament, insultar-lo sense parar.
Per què? Perquè s'ho mereix, senyor Frodo. No sap fer res més que mentir i enganyar. Vol l'anell, i és l'únic que li importa.
No t'imagines el mal que li ha fet, i el mal que encara li fa. El vull ajudar, Sam.
Per què?
Per què de creure que es pot recuperar?
No el podeu salvar, senyor Frodo.
I tu què en saps d'això? No res!
Clar, en aquest moment ja hem dit que en Sam continua veient en Gollum com una criatura i, en canvi, en Frodo l'està veient com a si mateix. Que això va en augment, perquè en el moment en el que Sam maltracta a Gollum, des del punt de vista d'en Frodo, és com si l'estigués maltractant a ell o una versió de si mateix. I és un moment molt potent, i parlant del gran tema d'aquesta història, que és l'esperança. Al final, la gran esperança per en Frodo, i en aquest punt queda claríssim, sí, és que en Gollum pugui no redimir-se, pugui tornar a ser qui era abans, pugui tornar a ser Sméagol. Si en Gollum no pot fer-ho, pot ser que ell tampoc no pugui. Aleshores, d'aquí ve aquesta idea del necessito creure. I en aquest sentit, encara que la relació amb en Sam sempre ha estat molt propera i són grandíssims amics, en aquest moment en Frodo se sent incomprès, se sent sol.
És molt interessant que apuntis la qüestió de la incomprensió, perquè crec que si mirem des de l'altra banda, tant la pel·lícula com la novel·la ens està convidant a comprendre els personatges, no? I penso que això és interessantíssim, malgrat que en el relat, en tota la història, hi hagi girs impensats, sorprenents. En el rerefons està la idea d'intentar comprendre a tots els personatges, comprendre les seves raons, els seus drames, i em sembla que aquesta escena il·lustra molt bé aquesta necessitat o aquest impuls que té el relat de convidar-nos a comprendre els personatges.
Sí, aquesta frase realment és fantàstica, per sintetitza absolutament la situació en la qual es troba a Frodo, i que no és diferent a algú que està malalt i que està veient una persona que té la mateixa malaltia i està molt pitjor, i ha de creure que aquesta persona, com ell mateix, es pot recuperar, és el que tu deies, Toni. I aquesta soledat d'un amic que no està malalt i que ell només pot veure, doncs, en una persona que efectivament ho està molt més, no? Jo crec que aquesta sensació de solitud, que està molt, molt ben descrita amb aquesta frase, també parla molt d'això, de com el cos i la ment se li està començant a corrompre per culpa de l'anell. I tot aquest moment i el que ve a posteriori, crec que és segurament dels moments més brillants en tots els sentits d'aquesta segona part.
De fet, va molt bé que treguis el tema de la salut, i en concret de la salut mental, perquè el personatge del Gollum, al final, ara que avui dia parlem tant sobre la salut mental, però en el moment en el que es va escriure el llibre, evidentment, no se'n parlava. I en el moment en el que es van estrenar les pel·lícules, tampoc se'n parlava, però el personatge de Gollum, si escoltem ara la famosa escena en la qual parlen Gollum i Sméagol, adquireix una dimensió completament diferent.
Hòbits falsos i lladragons! Malvats, traïdors, tramposos! No, no pas l'amo! Sí, el tresor, falsos! Et faran trampes, mal, t'enganyaran! L'amo és amic meu. Tu no en tens cap d'amic. No agrades a ningú. No vos vull sentir. No vos vull sentir. Ets un lladre. I un mentider. I un assassí.
És que si extraiem els específics del personatge del Gollum, al final és una persona que té una veu al cap que està tota l'estona dient-li que no mereix res, que és repugnant, que és mentider, que és assassí, no? Al final estem parlant d'aquesta veu, una veu que és una veu que tots tenim. Tenim una veu i de vegades ens diu coses que ens ajuden i de vegades ens diuen coses que no ens ajuden gens.
Clar, però aquesta aproximació a un univers que remet a l'esquizofrènia, jo crec que està retratat amb molt de dramatisme, no? És veritat que l'escena pot tenir un cert component d'espectacularitat dramàtica, però em sembla que hi ha també un component humà fort, no? I a mi el que em sembla increïble de l'escena és el tractament estètic i formal, el desplegament de Peter Jackson, que té quelcom d'elemental, perquè l'enfrontament entre Gollum i Sméagol està plantejat en pla contra pla, que és una de les eines més essencials del llenguatge cinematogràfic, però alhora hi ha un joc molt, molt astut, molt intel·ligent amb l'artifici escènic, no? A mi el que m'al·lucina és com, quan la càmera ens està ensenyant a Gollum i ens està ensenyant a Sméagol, es comporta de manera absolutament autònoma, no? A vegades es va apropant més a una de les dues cares del personatge, de vegades a l'altra, per reflectir aquest combat, aquesta lluita de poder, no?, entre aquestes dues figures. I em sembla que és d'una astúcia escènica i d'una intel·ligència formal extraordinària.
Jo encara diria més, com diria aquell, no? Comença, és que és molt, molt intel·ligent realment com està plantejat aquest moment, com deies, Manu, però comença sense fer aquest joc de pla contra pla, és a dir, comença fent fluir la càmera i evidenciant que és ell mateix parlant, diguem, a través d'aquestes dues veus, d'aquests dos comportaments, i a poc a poc va enfatitzant aquesta bipolaritat, no? Com aquest trencament de personalitat. I tant és així que va creixent en aquest tractament que finalment tu com a espectador gairebé no tens clar si realment és una criatura o dues, és a dir, sí, enfatitza molt, molt això, i crec que és que no només és que funciona molt bé, sinó que a més és agosarat per una obra d'aquesta mena, més aviat mainstream al final, trobo que és un truc, diguéssim, audiovisual molt agosarat i que funciona fantàsticament bé.
Clar, en Gollum és una veu que li diu coses terribles i cruels a l'Smígol, però ara hi ha una altra veu, que és la veu d'en Frodo, que li diu coses positives. Això és el que li dona forces a Smígol per expulsar la veu d'en Gollum.
L'amo vella per nosaltres ara. Ja no nos feu falta. Què? Marxeu i no torneu mai més. No, marxeu i no torneu mai més. Marxeu i no torneu mai més. Li hem dit que se n'anés i se n'ha anat. Oh, tresor! No hi és, no hi és, no hi és! L'Smígol és lliure!
És un moment molt maco aquest del personatge, aquest alliberament que té, no? Per un moment, fa una estona sentíem, escoltàvem en Frodo dir vull creure, necessito creure que això és possible, i unes quantes escenes més tard veiem que és possible i que és el mateix Frodo el que l'ha col·locat en aquest canvi. És una escena molt maca, més la celebració de Smígol, que és gaire infantil, sí, pràcticament, no?
Molt extàtica.
Que és un tret que té el personatge de Smígol quan no està posseït per la corrupció de l'anell. Bé, mentrestant, anem a Isengard, perquè Saruman es prepara per la guerra.
Encara que hi puguem obrir una bretxa, ens caldria un exèrcit impensable de milers per assaltar la torre.
Desenes de milers.
Però, mi senyor, no existeix aquest exèrcit.
Aquí ja comença l'exhibició visual que després es desfermarà quan arribi la gran batalla. També és una escena, aquesta amb en Saruman, que fa pensar en la manera d'enfocar l'exèrcit aquest increïble que té als seus peus. Fa pensar una mica en el tractament de Leni Riefenstahl quan va retratar Hitler.
Sí.
Novament, a Tolkien no li faria cap mena de gràcia, clar, aquesta mena de comparació tan directa, però penso que l'estil amb el que Peter Jackson decideix tractar aquesta escena remet bastant al treball d'aquesta cineasta.
És que sempre que pensem en un cinema èpic amb un component militarista o de grandiositat bel·licista, és molt difícil no pensar en Riefenstahl. Quan vam veure aquella escena del rei Lleó amb Scar i la desfilada de les hienes, com no pensar-hi ara, no?, a les dues torres, amb Saruman i aquella pila infinita, no?, de soldats als seus peus.
D'aquesta escena passem a una escena amb Arwen, que Arwen és un personatge que, clar, està molt ben introduït a la Germandat de l'Anell. Recordem que és un personatge que essencialment apareix als epílegs en el llibre. Aquí la història es manté, però la veritat és que han de fer esforços per... O sigui, han de fer molts esforços per continuar mantenint el personatge, no? Hi ha tota aquella escena que Aragorn, sí, cau i aleshores té unes visions d'Arwen. L'aconsegueixen incloure,
clar.
Jo diria que aquest és mèrit suficient. I després apareix, tornant a Frodo i Sam, apareix Faramir, que, parlant de retrets, és el personatge, penso, on la pel·lícula realment s'equivoca. És a dir, com a lector tinc dos retrets, només, que són pocs, per fer-li a la pel·lícula. Un és en Gimli, que és utilitzat com a recurs humorístic per baixar tensió moltes vegades.
Massa vegades.
Cau del cavall, no corre bé, no arriba a veure els enemics perquè no és prou alt com per... en fi. No, Gimli no pot ser només un recurs còmic, es converteix en un bufó, i això la veritat trobo que és una llàstima. I l'altre és que no s'explica bé en Faramir, perquè en Faramir a la pel·lícula sembla com una mena de versió més rígida i més simple d'en Boromir, que ja vam dir que era un personatge molt complex complex, i aquí ens trobem com un no diríem Boromir 2.0, perquè en realitat és reduït, és un proto-Boromir, sí. Pràcticament. Quan en Faramir és un personatge que és molt interessant, en els llibres, evidentment, es desenvolupa molt bé, i aquí sembla que serveix només com un obstacle per aturar en Frodo i en Sam.
Ets amic d'en Boromir? Sí. Jo li era amic. Llavors et sabrà greu saber que és mort.
Mort? Com? Quan?
Dius que eres amic seu. Em pensava que tu m'ho diries. Era el meu germà.
A més, fins i tot, té un moment que és molt interessant, allò que dèiem dels punts de vista, no? Mm. És a dir, en Frodo i en Sam no saben que Boromir és mort. Reben la notícia per part de Faramir. Faramir té motius per creure que els dos saben alguna cosa sobre com i per què va morir el seu germà. I ara en ell pel mig. I aquí podrien jugar molt bé, i en realitat s'acaba quedant en un jo sospito de tu, i agafo un Gollum i el torturo. Cosa que és absolutament fora del personatge de Faramir, que als llibres és un personatge essencialment noble. Ara això sí, serveix a la pel·lícula perquè aquest Gollum, aquest Sméagol que havíem vist que estava tornant a creure en la humanitat, doncs evidentment si t'agafen, et peguen, et torturen, et lliguen i t'interroguen, doncs se't passa això bastant ràpid.
A on els portaves? Respon!
Sméagol! Com és que plora l'Sméagol?
Uns homes cruels nos han fet mal! L'amo nos ha enganyat!
I és clar que sí! Ja t'ho vaig dir que era un trampós! Ja t'ho vaig dir que era un mentider!
L'amo és el nostre amic! El nostre amic!
L'amo nos ha traït!
No!
De fet, aquí jo penso que és el moment en el que el personatge de Gollum fa més llàstima, no? Perquè està destinat a ser tractat malament, de fet, perquè no hi haurà ningú que el miri amb els mateixos ulls que el miri en Frodo. Tothom veurà sempre la criatura, el monstre, a més un monstre dèbil al qual és molt fàcil d'agafar, de torturar, de lligar, de fer-li les mil i una, no? I aquest moment en el que va perdent paulatinament la poca fe que havia tingut en els altres.
Sí, la seva vulnerabilitat sembla que només desperta compassió en Frodo i en nosaltres com a espectadors, no? Realment és una figura, és la figura tràgica, jo crec, la més tràgica, potser, de tot el relat.
I jo estic molt d'acord també amb la qüestió de Faramir. Em sembla que és un personatge que està, no sé, o sigui, em dona la sensació que està mal dibuixat, en el sentit que mai saps ben bé per on va, i fins i tot més endavant ja quan ha de resoldre o es van resolent fronts, no acaba de... Aquí Peter Jackson, sí, crec que no va acabar de saber dibuixar-lo bé i donar-li l'entitat que mereixia Faramir. I també crec que es queda molt, molt plasmat en aquestes escenes amb Gollum.
Mentrestant, a la fortalesa de Vilacorn, de la Gorja d'en Helm, la guerra s'apropa i la desesperança, que ja ho dèiem, que és el gran tema, s'apodera de tothom. Theoden no vol demanar ajuda a Gondor perquè no creu que la rebi, i fins i tot hi ha un moment clau, que és fins i tot Legolas, hi ha un moment que li diu a Aragorn, és que morirem tots, sí. I va, fins i tot un personatge com Legolas, que no és un personatge dels que col·locaríem al costat de l'esperança, t'està dient que no se'n sortiran. El desànim de Theoden evidentment és absolut, i a més s'hi afegeix un sentiment de culpa, i escoltarem una escena de Theoden que a mi em sembla molt interessant perquè parla sobre com algú que, bé, és el rei i per tant dirigeix el destí del seu poble, descobreix que l'ha portat a un lloc o a un moment terrible.
On són el corser i el cavaller? On és el corn que sonava? Tan esvaït com la pluja a les muntanyes.
com el vent a les prades. Els dies s'han escolat cap a l'oest, rere els turons, en les tenebres. Com és que m'ha arribat fins aquí?
Aquest sentit de la responsabilitat, fins i tot, jo diria, un sentit de la responsabilitat generacional, no? Com és que el món amb el que em trobo jo ara, a l'edat que tinc i que deixaré, no? És el llegat que deixaré a la generació que ve, està tan cobert de foscor, no? Estem parlant, a més, d'un personatge que, recordem, estava patint el dol per la mort del seu fill, un dol que, per cert, a la pel·li es veu així com una escena bastant ràpida, però és un personatge que ha perdut el seu fill i en aquest moment se sent culpable i responsable de la guerra que està a punt de passar, de la situació, d'haver deixat que això hagi acabat d'aquesta manera.
I crec que és interessant potser veure i analitzar aquesta escena en el context de tot el relat. Ara, escoltant-la, em feia pensar en aquell retrat idíl·lic de la comarca, per exemple, a l'inici de la germandat, no? I prendre consciència també nosaltres com a espectadors del fet de que ens enfrontem a un mal i a una destrucció i a una pèrdua potencialment extraordinària.
Sí, hem de pensar que més o menys en aquest moment en el qual estem parlant ara portem 2 hores de pel·lícula, portem 2 hores d'aventura, 2 hores que ja venien de la primera part i només hem fet que enfonsar-nos en la desesperança.
Sí, sí.
Ara, clar, és un moment en el qual aquestes paraules expliquen perfectament aquest moment d'absoluta desolació i d'enfrontar-se a una cosa que aparentment no hi tenim cap esperança. A més, per cap de les trames, de les 3 trames, diguéssim, que hem anat seguint, no? Totes 3 estan en un moment molt, molt, molt baix d'ànim.
Sí, sí, és el moment, és absolutament el moment més baix, però aleshores passa això.
Avisa el rei. Obriu la porta!
Us porto un missatge d'Elrond de Rivendell. Fa anys existia una aliança entre els elfs i els homes. Fa temps vam lluitar i morir plegats. Un compromís que hem vingut a honorar.
L'aparició dels elfs dona l'aire necessari per començar la gran batalla. Una aparició que és de la pel·lícula.
Ah, sí?
Al llibre no apareixen els elfs a rescatar ningú, però funciona molt bé perquè torna a omplir la pel·lícula d'èpica un altre cop. Tu mencionaves, Tarik, que una mica en aquest moment això és com un pèndol, no? entre esperança i desesperança. Per tant, hem anat a la desesperança més profunda i ara el pèndol ens torna a portar cap amunt durant un moment
i ens porta cap a la germandat novament. La unió de figures en contra del mal.
Exacte, i és exactament això. O sigui, ara comença aquest pèndol en el qual quan penses que la cosa pot anar millor comença a anar pitjor, i quan comença a anar pitjor sembla que comença a anar pitjor, torna a anar millor. Però a més això crec que ho juga molt bé, i aquí tornem al que comentàvem des del principi de com ha reestructurat Peter Jackson tota la pel·lícula, i juga molt bé amb aquesta trama de la gran batalla. Però alhora no només és això, sinó també hi ha els ens que canvien completament els tempos i la història. Per tant, crec que Peter Jackson juga molt bé el muntatge en tota aquesta hora final per que l'èpica només faci que sumar i sumar i sumar.
Molts d'aquests arbres eren amics meus, companys que coneixia des que eren nous, pinyons o glans.
Em sap greu, Barbara Fred.
Tenien veus pròpies. Saruman. Un màgic hauria de tenir més seny. No!
Clar, de la mateixa manera que l'arribada dels elfs ens dona, no, esperança a la gorja, aquest moment en el qual, perquè els hem deixat una mica de banda, però Merry i Pippin han anat assistint a la, impacients a com els elfs eren incapaços de decidir-se, en aquest moment que donar a terme aquest petit truc de dur-los a veure, a dur a Barbarbrat a veure la destrucció dels arbres a Isengard, cosa que genera que finalment els ents decideixin ficar-se a la batalla, és un equivalent, no? Tenim els elfs sumant-se per un costat i tenim els ents sumant-se per l'altre costat, tot i que, com deia Estaric, no passa seguit, sinó que ho va mesurant, és a dir, primer apareixen els elfs, comença la batalla no acaba d'anar bé, aleshores anem als ents, no? Va equilibrant les dues coses.
En el fons és com un gran muntatge paral·lel, no?
Exacte. Sí, sí, exacte. O sigui, la gràcia de tot això no només és que fa aquest muntatge paral·lel en el qual, doncs, a poc a poc les trames van creixent i creixent, sinó que també juga molt amb els tempos, que això és una de les grans virtuts d'aquest fragment, no? Que estem en un món absolutament, en un moment absolutament accelerat a la gorja d'Helm, de Helm, amb una batalla que està en un moment absolutament, doncs, desesperat, i mentrestant veiem uns ents que parlen parsimoniosament, que estan en plena assemblea per decidir si Merry i Pippin són orcs, i després comencen a posar-se en marxa. Però tot aquest joc de tempos juga molt bé i enfatitza molt els moments d'acceleració, i aleshores, fins i tot en termes, diguéssim, sensorials, tu al principi estàs impacient com Merry Pippin i després comença a desencadenar-se tot per una, diguem, tot una orgia final d'èpica que és increïble.
Sí, i a més a la gorja d'en Helm, que la batalla ja ha començat, és èpica, hi ha tots aquells plànols increïbles d'Aragorn comandant els elfs, disparant fletxes que van d'un costat a l'altre, seguint la fletxa fins a l'orc, allò està molt ben rodat, sí. Però hi ha un moment en el que els orcs aconsegueixen introduir-se dins de la fortalesa, s'ha de cridar la retirada, i aquí és quan, novament, el pèndol, no? Tot sembla realment perdut, i és en aquest moment més baix que Tolkien fa allò, perquè Tolkien tenia un concepte que és molt interessant, que és el de la eucatàstrofe. Ell deia, ell no li interessava o no li agradava els finals d'història com a catàstrofe, i va encunyar aquesta paraula amb aquest prefix grec eu, que vol dir bo, per tant és com la catàstrofe bona, o una manera de donar-li la volta a la catàstrofe, i això aplicat, diguéssim, a les dues torres, vol dir que quan sembla que tot serà una catàstrofe apareix allò que és el que és bo, no? Apareix la salvació a l'últim, la llum a l'últim moment.
Clar, i aquesta altra expressió de l'àmbit de la narrativa, que és el Deus ex machina, no? Que de sobte el narrador, el creador, introdueix un cop d'efecte que transforma el relat, i aquí s'emparella amb el que tu plantejaves, Toni, la idea d'una esperança que sorgeix de manera sorprenent i transforma els esdeveniments, no?
I això ho tenim, que és un dels millors moments de la pel·lícula, quan Aragorn parla amb Theoden, estan pràcticament en retirada, i decideixen que no, que hi han de creure una vegada més i fins al final.
Què poden fer els homes quan es desferma aquest odi? Sortim a cavall. Sortim a fer-los front. Per la mort i la glòria. Per Rohan. Pel vostre poble.
Ja surt el sol. Espereu la meva arribada amb la primera llum del cinquè dia. A l'alba, mireu a l'est.
Sí. Sí. El corn d'en Helm de Martell tornarà a sonar a la gorja per darrer cop. Sí! Ha arribat l'hora de desenvainar junts les espases. Desperteu-vos, gestes!
va ser amb còlera, va ser amb ràbia i va ser amb mort.
Si recordem, fa una estona a la mateixa la Eowyn, quan sortia del palau i mirava el cel i veia la llum, aquí passa una mica el mateix. Al final és, surten del lloc on estan reclosos per veure si troben la llum, no? I aquí surten a la desesperada, però efectivament ja està sortint el sol, i amb el sol Gandalf el Blanc, que com ha promès, doncs, apareix amb la llum del dia. Aquell moment és absolutament meravellós.
Lluita sol.
No pas sol.
Rohirrim!
Éomer.
Pel rei!
Aquest moment en el que Gandalf i els Rohirrim baixen cap avall a punt d'enfrontar-se amb la massa d'orcs i Uruk-hai que estan envoltant la gorja d'en Helm, que és una plasticitat increïble, és preciós, i a més fa aquest joc tan bonic de la llum, sí, que desprèn Gandalf penetrant en la foscor de l'exèrcit de Saruman. No només és increïble a nivell visual per una pel·lícula, sinó que és extremadament fidel als llibres, on es parla exactament d'això, d'una llum que expulsa la foscor i l'ombra cap als boscos.
No, és boníssim, i a més és un moment que quan l'estàs veient a la pantalla, sigui a casa o sigui al cine, et venen ganes de cridar d'alegria, no? És un moment, perquè a més això s'enllaça de nou, tota l'estona estem parlant aquesta hora final d'aquest muntatge paral·lel, no? I aquí s'enllaça més amb el moment també d'explosió joiosa dels Ents dirigint-se a Isengard i començant a enfrontar-se a Saruman. És un moment, diguem, paral·lelament increïble.
I per mi és molt interessant, perquè hem parlat de manera recurrent de la qüestió digital, però realment té un punt clàssic, tota aquesta hora final, el combat als dos costats de la gran muralla, i després aquesta, quan baixa, no, Gandalf amb tot l'exèrcit d'homes, té quelcom que em remet una mica, per exemple, als Deu Manaments,
sí,
no? Quan s'obria el mar
en dos. Bíblic, sí. És cinema bíblic, sí.
Totalment.
És que no ho hem comentat, perquè tampoc no cal entrar ara en la influència que té el cristianisme, clar, en l'obra de Tolkien, perquè faríem un altre programa sencer,
sí,
i a més tampoc no és molt la nostra àrea,
clar,
però aquí, a nivell cinematogràfic i plàstic, sí, jo per mi això és cinema bíblic.
Sí, sí, Deu Manaments.
De la mateixa manera que abans parlàvem de Riefenstahl, aquí crec que la referència és molt clara, i a més que funciona molt i molt bé, i té a més molt de sentit amb els valors i les idees que hi havia al darrere del Senyor dels Anells. També en aquest moment ens van intercalant amb Frodo i Sam, que estan als Gilead, hi ha una darrera aparició dels Nazgûl, els Nazgûls voladors, que déu-n'hi-do, és una imatge bastant potent.
Són aquí. Ja han vingut.
Nazgûl!
Clar, és un moment molt majestuós, no? El moment en el que el Nazgûl alat es planta davant d'en Frodo té una potència visual, que és de les imatges que recordes, no?, un cop has acabat la pel·lícula.
Sí, i a més, en aquest cas sí que diria que no ho pots imaginar en el cinema de dues, tres dècades abans, almenys amb aquesta qualitat i amb aquesta força expressiva, no? Penso que és molt únic d'una era i d'un futur, que és en el que estem visquent ara, no?, de possibilitats estètiques extraordinàries.
I a més també té un punt que, evidentment, si has llegit les novel·les saps per on anirà la cosa, però també és molt inesperat, perquè estàs en ple clímax de entre comentes, els bons guanyant els dolents, i de sobte et trobes en una situació que dius, ostres, no pot ser, perquè a més s'està acabant la pel·lícula, no pot ser que això acabi malament, no?
Una altra vegada el pèndol dramàtic. Sí.
Bé, una fletxa d'en Faramir i en Sam, saltant per treure en Frodo d'allà, el salven, però ara que deies el gir dramàtic, el gir dramàtic és el següent, que en Frodo, en aquell moment que es troba revolcat per terra perquè en Sam l'ha tirat a terra per salvar-lo, es gira contra en Sam i l'amenaça amb l'espasa com si no el reconegués.
Sóc jo! Sóc jo, en Sam! No coneixeu el vostre amic?
Moment terrible, sí, pel personatge d'en Sam, que és el protagonista ocult de la història. Hi ha molt de debat sobre si el protagonista és Frodo o Sam. Hi ha tants lectors com respostes que té aquesta pregunta. Jo sempre he estat partidari de que aquí el protagonista és Sam, perquè és el que... Parlem d'esperança, no? És el personatge que no la perd mai en cap moment, no? I el que ho té tot en contra. Però aquest moment en el que no t'està reconeixent...
I jo aquí destacaria moltíssim l'actuació de Sean Astin, no? L'actor que fa de Sam, perquè malgrat tota aquesta foscor que està envoltant la història, conserva una, com una aura no només d'esperança, sinó que jo diria d'innocència extraordinària. Vull dir, sembla que encara siguin els 80, quan era un noi jovenet. És increïble, realment, l'aura d'innocència i gairebé de joventut que emana d'aquest actor, no?, en aquest moment.
Sí, a més, fa una estona parlàvem de qüestions com salut mental i relacionàvem amb una certa esquizofrènia. Aquí, clarament, el que estem veient és un símptoma d'una espècie d'Alzheimer, no?, o de moment de que t'has oblidat qui era la persona amb qui t'has acompanyat a tota aquesta aventura. És un moment molt tràgic.
Sí, sí, està perdent el seu amic davant seu, no? Vull dir, això és duríssim. És el mateix Sam qui fa la reflexió més bonica de tota la pel·lícula, en la que parla de les històries que ens inspiren.
No sóc capaç de fer-ho, Sam. Ja ho sé. Va ser un error. A dret a ell ni hi hauríem de ser aquí. Però hi som. Això és com els grans relats, senyor Frodo. Les històries importants, farcides de perills i episodis foscos. A vegades no em volia saber el final, perquè com podien tenir un final feliç? Com podia tornar a ser el que era abans el món després de contemplar tanta maldat? Però al capdavall és tan sols una cosa passatgera, aquesta ombra. Fins i tot les tenebres han de quedar enrere. I quan neix un nou dia, el sol llueix amb claror renovada. Aquestes eren les històries que ens arribaven a dins, les que deixaven empremta, encara que fossin massa petits per entendre per què. Però ara em fa l'efecte que ja ho entenc. Ara ho sé. La gent d'aquests relats tenien ocasions a dojo per fer-se enrere i no ho feien. Continuaven endavant perquè tenien alguna cosa a què aferrar-se. I tu a què t'aferres, Sam? A la mica de bé que encara queda en aquest món. I val la pena lluitar per això.
Aquí al final en Sam, parlant de la seva pròpia història i parlant de les grans històries, no? Definint la història mateixa del Senyor dels Anells com una gran història, definida perquè els protagonistes tenen oportunitats per tornar enrere, però continuen endavant. És a dir, que no perden mai l'esperança, perquè creuen en la bondat i el bé, no? Que ja dèiem, ja vam explicar com vam fer la Germandat de l'Anell, que és un valor crucial per entendre l'obra de Tolkien.
De fet, si no hi hagués una tercera part, aquest seria un gran tancament per una pel·lícula d'aventures, perquè parla al final de les grans històries i tots aquests valors que tu comentes, Toni. A més, també jo crec que és una manera molt intel·ligent de condensar tots els valors i totes les idees que hi ha al darrere, a través del que comença com un diàleg diegètic, diguéssim, entre Sam i Frodo, i que acaba amb la veu en off extradiegètica de Sam envoltant i concloent tota aquesta aventura que hem vist en aquesta segona part. És un moment molt, molt genial.
Sí, abans jo en un moment he parlat de la idea de la presa de consciència, no? I de sobte és com si el relat, tota la història prengués consciència de si mateixa, no? Sobre la dimensió llegendària d'aquesta missió i d'aquests valors, d'aquesta cerca esperançada d'una certa bondat, de la possibilitat de la bondat.
És un final fantàstic, que no és el final de la pel·lícula, perquè encara hi ha un... Ens deixen aquella punteta més quan veiem que Gollum definitivament és Gollum i ja no és Sméagol i està preparant un pla terrible pels nostres herois, però a mi m'agradaria molt aquest final com a final de pel·lícula, no? És un final, o com a final de fins i tot de la història sencera.
Però també crec que demostra que aquestes tres pel·lícules estan concebudes no només com una trilogia, sinó com a pel·lícules que funcionen per si mateixes, no? I crec que això és molt important i crec que també diu molt de la capacitat de Peter Jackson de fer tres grans pel·lícules independents.
La història, de moment, acaba aquí. Continuarem celebrant els 25 anys del Senyor dels Anells molt aviat amb la tercera i última part de l'especial que dedicarem al retorn del rei. Gràcies per acompanyar-nos. Malgrat la desesperança i la foscor, hem arribat fins aquí. I recordeu, com diu Aragorn, la nit abans de la batalla de la Gorja d'en Helm, sempre hi ha esperança. You can see.